Encetem una setmana més de cine, Roda de Barà Ràdio, i com sempre ho fem amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
Hola, bé, bé, molt bé.
Doncs nosaltres a punt per parlar una setmana més de cinema. I avui, Antonio, de què ens parlaràs?
Doncs avui podria començar parlant del BCN Film Festival, però no ho faré.
Tampoc ho faràs.
No. Prefereixo parlar i recomanar tres produccions que encara podem veure a les sales i que, per motius ben diferents, totes tres, no ens hauríem de perdre. Estic parlant de Alguien que cuide de mi, Un cel de plom i 20.000 espècies d'abejas.
Doncs aquestes són les tres recomanacions d'avui. Comencem, Antonio?
Comencem.
Vinga.
Comencem amb Alguien que cuide de mi. És una pel·lícula de Daniela Fejerman i Elvira Lindo, una producció espanyola que dura 97 minuts i que es va estrenar el passat 28 d'abril. Elvira Lindo és la seva òpera prima, però no pas Daniela Fejerman, que té un currículum important. Ha fet, per exemple, Semen, Una història d'amor, Mamano en redes, L'adopció, A mi madre le gustan las mujeres, etc. Vull recordar, i aprofito per fer una mica de publicitat, que L'adopció va ser la pel·lícula amb la que va guanyar el premi a la millor direcció en el FICAT de Roda de Barà l'any 2016.
Gran pel·lícula.
Gran pel·lícula, gran pel·lícula, efectivament. Doncs Alguien que cuide de mi no ho és menys. El guió és de la mateixa Daniela Fejerman i d'Elvira Lindo sobre una narració original d'Elvira Lindo. Elvira Lindo, evidentment, ha escrit moltíssim, però és coneguda sobretot per ser la creadora de Manolito Gafotas. La fotografia de la pel·lícula és de Juan Carlos Gómez, la música de Paula Olaz, i en el repartiment hi trobem Laura Garrido, l'Emma Suárez, la Maui Mira, el Pedro Mari Sánchez, el Francesc Garrido, el Víctor Clavijo, entre altres. De què va la pel·lícula? Nora, jove actriu amb un futur prometedor, fa equilibris entre els dos pilars de la seva vida. La seva àvia Magui, avui ja retirada, però que va ser durant dècades una gran dama del teatre, i la seva mare, Cecília, la trajectòria professional de la qual llangueix després d'haver tocat certa glòria als cabarets canalles dels anys 80. Com el drama txekhovià de La gavina, la gelosia, l'amor mal entès i la mútua dependència flueixen entre totes tres. És en aquest període dolç de la carrera de Nora quan descobreix que la seva mare guarda un secret que l'ha marcat tota la vida.
Gràcies. Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. Gracias.
Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
Abuela.
Hola.
¿Y esto?
Mi próximo montaje. Así que tendrás que decirle a mamá que tu padrastro quiere contratarte.
Tu madre lleva meses sin pagarme. Encima yo este piso lo necesito para mi hijo.
Lo sé todo, madre.
¿Que sabes qué?
Que te echan.
¿Ah? Eso.
Sí, eso.
Abuela, mamá es más sensible que nosotras. Ella no piensa en el futuro y en este oficio hay que guardar.
Pero si estos son mis cosas.
Mira, Dodo, ¿quieres esta chaqueta?
Bueno,
mi mundo se ha acabado, cariño. No hay espacio para mi mundo.
Quizá lo único que ella pretendió es protegerte de sus miedos cuando eras una niña.
¿Qué es lo que quieres saber?
Fixa't la frase, Antonio. En este oficio hay que guardar.
Efectivament, sí, sí. Estem parlant del món de la interpretació, però, evidentment, això es pot extrapolar a qualsevol altre ofici. Doncs bé, el títol de la pel·lícula ja és un spoiler en tota regla. De fet, és un desig universal associat a la condició humana. Tots i totes necessitem que algú ens cuidi, que algú tingui cura de nosaltres. I aquesta necessitat està sobrevolant contínuament per sobre de les tres protagonistes de la història, perquè entre les tres no hi ha comunicació i sí molta gelosia i menyspreu generacional. Finalment, serà la neta qui, en descobrir un secret sobre la salut de la seva mare, acabarà posant el punt de seny i la maduresa que necessita tota la família, resolent els problemes que portaven acumulant durant dècades. Bé, resolent o no. Alguien que cuide de mi, camina en la línia de les reflexions recents sobre comunicació entre diferents generacions de dones que han abordat la pròpia Elvira Lindo, tant ella com la Daniela Fejerman en els seus títols més recents. Estic parlant sobretot de Mamano en redes, la pel·lícula de la Daniela del 2022, i de fet, encara que no són comparables, hi ha un cert paral·lelisme, a veure, un paral·lelisme però tocat una mica, també agafat amb pinces, sobretot amb el tema de la cura dels altres, amb la pel·lícula Cinco Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa. De fet, el tracte emocional que desprenen Aura Garrido, Emma Suárez i Magui Mira és tan digne que fan que la història ens arribi molt endins, que la sentim molt propera. Tot i que el món de la interpretació ens pugui ser aliè o puguem conèixer-lo de primera mà, però en qualsevol cas la història arriba molt endins, perquè és que, a més, les dues directores guionistes han fet entrar en el guió un personatge sublim i un actor que te l'emportaries a casa pel mateix motiu. Estic parlant de Pedro Mari Sánchez, que interpreta un home realment íntegre, de gran qualitat humana i tendresa en aquest joc escènic de tres actrius amarades de melodrama, i aporta a la història no només equilibri i humanitat, sinó també alguns moments sublims que van del musical al folklore. I el joc d'empatia i amor que traspua envers Emma Suárez, Cecília, de fet, travessa la pantalla. En qualsevol cas, la direcció d'actors i actrius està molt ben cuidada, molt ben treballada. En resum, Alguien que cuide de mi té molts elements que la fan recomanable. És comercial, és divertida, és dramàtica, sense carregar les tintes, i uneix la trama familiar i social amb el món artístic d'una manera hàbil i gens fàcil. I les dues directores se n'han sortit molt bé. En recorda, d'altra banda, i per fer un apunt i potser una mica d'espoiler, l'estigma que va ser el bé aquí i ens dona elements per conèixer millor altres generacions abans de jutjar-les, tant les que van venir abans i ens van aplanar el camí, com les que encara han d'arribar i ens necessitaran per recordar d'on venim. Vaig assistir 2 dies al rodatge de la pel·lícula a la ciutat de Pamplona i he de dir que l'ambient de cordialitat i de bon rotllo que respirava entre l'equip tècnic i l'actoral queda palès també i de quina manera a la pel·lícula. Espero que el duet Fejerman-Lindo ens depari més sorpreses futures a la pantalla.
Per tant, et podrem veure en aquesta pel·lícula, Antonio?
No, he de dir que m'ho va explicar la mateixa Daniela, que bueno, finalment el productor va decidir que no era... Una mica perquè quedés clar la falta de recursos que es minsa, perquè evidentment en una producció espanyola no es pot tenir un gran pressupost. Llavors donava a entendre si treia tots aquells elements que donaven suport en el lliurament de l'Òscar, que és el principi de la pel·lícula, si treia les imatges obertes i veia la gent que sortia, quedava pobre. Llavors agafant només les cares de les tres actrius i amb això resolt el problema.
Bé, la propera serà.
La propera serà, efectivament. Val a dir que, evidentment, no ho he dit, però penso que amb el que he explicat queda clar que es tracta d'una comèdia dramàtica, però sí que vull recalcar que la pel·lícula, en clau de realisme emocional, fa una reflexió feminista molt potent i que està parlant de tres generacions, però tres generacions que, evidentment, el problema i la reivindicació com a dones és un tema latent i que continua i continuarà. Per tant, i resumint ara sí, aneu a veure Alguien que cuide de mi perquè segur que passeu una molt bona estona.
Perfecte, doncs. Una altra recomanació?
Anirem ara per Un cel de plom. Una òpera prima de Miquel Romans. És una producció catalana i en català, i això ho recalco, producció catalana i en català de 100 minuts, que val molt la pena. Estem parlant del drama biogràfic sobre el personatge real de la Neus Català. I a la pel·lícula, evidentment, com no pot ser d'altra manera, surt el nazisme d'una forma crua i estem ubicats en l'època dels anys 40, entre els 40 i 45. La pel·lícula es va estrenar el 28 d'abril, i, com he dit, és una òpera prima en el que el guió, a més del Miquel Romans, també hi ha intervingut Lídia Zimmermann a partir de la història explicada per Neus Català i novel·lada per la Carme Martí. És una novel·la en trets, evidentment, novel·lats, però que parteix tot del que va treure de viva veu entrevistant a la Neus Català en els darrers anys de la seva vida. La història, la novel·la, és molt emotiva i la pel·lícula no és menys. Vull dir, acaba realment agafant tot aquest tema emotiu i està molt ben explicada la pel·lícula, també. La fotografia molt maca, molt interessant, és del Marc Zumbach, i en el repartiment hi trobem la Nausica Bonin fent de Neus Català, que està increïble. La Raquel Láscar, Iria del Río, Thomas Sauterch, Daniel Horvat, Fernando Corral, Laura Conejero i altres secundaris, que n'hi ha uns quants. De què va la pel·lícula? Doncs la vida de Neus Català, la darrera supervivent catalana dels camps d'extermini de Ravensbrück, és la història viva d'un segle i d'una lluita constant. Els seus records són autèntiques lliçons de vida convertides en una història llarga que cal conèixer. La seva vida és llarga. Penseu que la Neus Català ha viscut 104 anys.
Sí.
Filla de pagesos dels Guiamets, al Priorat, un poble petit del Priorat, Neus Català era una jove inquieta de 22 anys quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola. En aquelles circumstàncies i amb les seves ganes d'ajudar, es va fer responsable sanitària d'una colònia de 182 nens. Amb ells va emprendre el dur camí de l'exili a França, on es va enamorar i va col·laborar amb la resistència. Quan va ser capturada i deportada als camps de Ravensbrück i Holstein, va conèixer l'infern, però també la solidaritat i la germanor sense límits. Explica ella mateixa, són paraules d'ella, diu: envoltada de dones amigues i de dones desconegudes que patien el mateix destí que jo, em sentia sola i a la vegada em sabia acompanyada. En la nostra immensa solitud ens teníem les unes a les altres. Escoltem el tràiler i ens situarem potser una mica més.
On dit des choses horribles sur les camps, c'est vrai.
Vostè no té ni idea del que he viscut.
Ihr seid hier zum Arbeiten. Sechs Tage die Woche, Montag bis Samstag, von 6 bis 6.
An die Arbeit! An die Arbeit! Schneller!
Ihr müsst wie Präzisionsmaschinen sein. Singen, verboten.
La resistència l'hem de fer des d'aquí. Com?
Ich glaube, die Frauen finden irgendetwas im Schilde. Wir sollten sie besser im Auge behalten.
Gut möglich, dass die Hälfte davon defekt ist.
Und unseren Feinden. Sieg unsere Freiheit.
Wir seien auf dem Frauenfeld. Machen, was sie wollen.
Comment ça, je ne crois en rien. Je crois en nous, c'est ma foi.
Et la résistance.
Però les coses que no podem canviar, les hem de deixar estar.
També la frase lapidària, eh?
Sí, aquesta és lapidària. Uf. I evidentment no hi estic d'acord. Les coses que no podem canviar, hem de lluitar per canviar-les, crec. Doncs bé, era qüestió de temps que la fascinant vida de la Neus Català arribés al cinema. De fet, ha trigat massa a cobrar vida i ànima a la pantalla. Jo no sé si aquesta és la pel·lícula definitiva sobre el Neus Català, però és evident que aquí tenim aquesta adaptació del llibre de Carme Martí, que posa en imatges allò que tan profundament ha arrelat en tot aquell que ha sabut i ha llegit la vida d'una de les dones catalanes supervivents dels camps d'extermini nazi. Sobresurt i no sorprèn la creació interpretativa que fa la Nausica Bonin, impecable, emocionant. És una extraordinària elecció per tan complex i tan conegut personatge. La narració, que combina els temps, funciona prou bé i és eficaç. De vegades, però, i això és una opinió personal, és una mica cartonada aquesta combinació, però se'n surt bé, finalment. Està molt ben explicada la història de supervivència, de dolor, de terror i crueltat. L'extermini nazi se'ns mostra una vegada més, no serà l'última, suposo, però aquí està aquesta història, aquest extermini està molt ben explicat en el context i amb els moments justos. No hi ha escarafalls, vull dir, està explicat aquesta crueldat, però sense escarafalls ni sobre res, en el punt just. La pel·lícula ha pres, el director, unes molt bones decisions tècniques, té molt bona factura i una notable capacitat d'emoció. La pel·lícula et fa plorar. Es troba a faltar un plus de personalitat en la dramatúrgia que l'elevi per sobre de la línia entre allò correcte i allò notable. Però bé, això són matisos personals. Són percepcions que no perjudiquen perquè la pel·lícula es gaudeix i és una història apassionant. Un salt de plom és eficaç. Ens transmet, transmet aquesta història. És una història de resistència. Encara que la seva etapa anterior a la de ser refugiada a França no s'explora, de fet, el film hauria estat interminable, queda clar que hi ha un fil conductor entre la seva activitat com a comunista a l'exili, boicotejadora al camp de presoners i exiliada supervivent final. Això de boicotejadora no ho explico perquè s'ha de veure la pel·lícula. Uh-huh. És la base del personatge real i del seu llegat. I la pel·lícula, com la novel·la que utilitza com a base, ho tenen clar i és el motor de la història. Romans, el director, fuig hàbilment dels tics del documental i construeix la història a base de flashbacks dins de flashbacks, amb la protagonista d'un salt de plom evocant la presó des del present de la França alliberada al 45 i després tenint records del període anterior a ser denunciada i detinguda encara que encara té el seu marit perquè el seu marit mor, doncs es veuen imatges de quan està amb ell en llibertat i en la vida i amb tots els projectes que tenen de futur. Aquesta presència de la normalitat encarnada en aquest matrimoni feliç i agermanat en els seus objectius polítics és el símbol de tot allò que la guerra i el feixisme roben, han robat i esperem que no robin a les persones. Esperem que no passi més, però és un desig que sé que és una entelèquia, perquè el feixisme encara hi és. D'altra banda, Neus Català no és una protagonista dissenyada per donar pena, sinó tot al contrari. És humana, pateix en haver de tornar a posar-se la roba de presonera per a fer-se aquesta foto emblemàtica divulgativa del que va passar als camps i ho passa malament quan la família no la comprèn. Però és una guerrillera que té molt clars els seus objectius. Un salt de plom és una història de resistència i de valors. No és pas una història d'invulnerabilitat ni de llàstima.
I no obstant això, et posa la pena el cos.
Sí, la pel·lícula toca la fibra. Mm-hmm. Recordem que, com he dit abans, la Neus Català va morir el 2019, sí. Amb 104 anys, i va morir amb un geriàtric de falset. Mm. Impressionant, i de fet ja he dit abans que no sé si és la pel·lícula, però realment aquesta s'hi acosta bastant al que podria ser la pel·lícula sobre la Neus Català.
Molt bé, doncs un cel de plom.
Molt bé.
Anem amb la tercera recomanació, Antonio.
Anem a la tercera. Es tracta de la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas, pel·lícula de la Estíbaliz Urresola Solaguren. És una producció d'Euskadi de 129 minuts i també és la seva òpera prima.
Està molt bé això, que hi hagi,
sí, està molt bé.
Nous directors i directores.
Òperes primes i òperes, sí, primes de dones, molt interessants. I en euskera, perquè la pel·lícula té un component, i sentim l'euskera amb un gran part del metratge. És un drama sobre la transexualitat, sobre el transgènere i, en definitiva, és una pel·lícula que parla sobre la infància. Es va estrenar el 21 d'abril. El guió és de la mateixa Estíbaliz Urresola i la fotografia de la Gina Ferrer. En el repartiment hi trobem la Sofia Otero, la Patricia López Arnaiz, Anne Gavarain, Itziar Lascano, Marcelo Rubio, etc. La història és la història de Cocó, de 8 anys, i Cocó no encaixa amb les expectatives de la resta, de persones que l'envolten, i no entén perquè no encaixa. Ell no ho entén. Tots al seu voltant insisteixen a anomenar-lo Aitor, però ell no es reconeix amb aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare Anne, que interpreta la Patricia López Arnaiz, sumida en una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per viatjar amb els seus tres fills a la casa materna, on resideix la seva mare Lita i la seva tia Lourdes, que aquesta està estretament lligada a la cria d'abelles i a la producció de mel. Aquest estiu, que canviarà les seves vides, obligarà aquestes dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als dubtes i als temors.
¿Por qué soy así?
¿Así como, cariño? Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
¿Tú pelura de Sverley?
No hay.
¿Eres ego?
¿Eres médico?
Yo no. Ellas.
Son estos dedos, por favor, son preciosos.
Son horribles.
Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Parecen una preciosidad. Y me los...
¿Qué? ¿Cómo?
las colmenas lo veo bien.
Me basta con que te sientes a hablar con él.
Que si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira el papel.
Enrico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
Ay, Gawa.
Que ese niño está muy confundido.
Deja estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
Ser de su, ser de su, y Shiltasunea.
Guanyadora de l'Os de Plata, la millor interpretació protagonista per a Sofia Otero, al darrer festival de Berlín i gran triomfadora del darrer festival de Màlaga, on es va emportar la Bisnaga d'Or a la millor pel·lícula i el premi a la millor actriu de repartiment per a Patricia López Arnaiz, 20.000 espècies d'abejas és una delicatessa de pel·lícula. Amb la delicadesa d'una abella que sondeja una flor a la recerca del pol·len, la directora basca Estíbaliz Urresola Solaguren s'obre camí amb aquesta pel·lícula tendra i sòlida sobre el gènere i la bretxa generacional. El tema principal del film, la recerca de la identitat, i dins d'aquesta recerca la identitat de gènere, és complicat de tractar actualment. Bé, suposo que ho ha estat sempre, però actualment se'n pot parlar. Probablement, qualsevol espectador abans de seure's a la butaca té la seva opinió formada sobre aquest tema, sobre aquest assumpte, i fins i tot, per alguns, perquè és que n'he parlat, ha estat impediment per anar-la a veure o condicionant, i en canvi altres han corregut per veure-la sabent de què anava el tema. Tot i així, la manera com té la directora d'afrontar l'assumpte és molt intel·ligent. En primer lloc, perquè tria fer-ho des de la mirada innocent d'algú menor d'edat, persona que en el seu descobriment del món i de si mateixa no para de fer-se preguntes i se les fa totes les preguntes. En segon lloc, perquè davant d'aquest qüestionament infantil anteposa l'adult, principalment la mare i els seus dubtes. Molt es debat actualment sobre si l'elecció, o més ben dit, el sentiment sobre la pròpia identitat de gènere és genètic o no, si és cultural. En aquest debat, constantment, es presenten casos de gent menor que senten i perceben que la identitat amb què els altres els identifiquen no és la mateixa que ells senten. En les discussions i debats escoltats, sentim que si dubta així o ho fa per les influències externes o pel context on habita i es desenvolupa. Altres argumenten que simplement va néixer així, és genètic i ara es manifesta. El que és bo de la directora és que, com a bona realitzadora que és, no hi entra de ple. Planeja sobre l'assumpte plantejant-nos a nosaltres mateixos les preguntes, obligant a que siguem els espectadors qui, després de reflexionar sobre el que ha vist, respongui. Evidentment, Urresola Solaguren té la seva pròpia opinió, no és del tot imparcial, però no la imposa, no imposa la seva opinió a la pel·lícula, la deixa caure subtilment com una possibilitat més perquè la pel·lícula és absolutament oberta. Totes les actrius, totes, estan molt bé, des de la nena protagonista, Sofia Otero, passant per la mare, Patricia López Arnaiz, o la tia i la mare, Agabaraín i Lazcano. En triar una zona rural, per mi és una elecció sublim, una elecció importantíssima. És un encert, és el descobriment i el goig de la natura dona peu al propi descobriment del nen o nena. Un film que tracta una cosa tan complicada i de vegades dura, però que ho fa des d'una mirada amable i oberta, aconseguint potser que nosaltres mirem el tema també amablement i amb la ment disposada a pensar o repensar sobre el tema, cosa que no deixa de ser un encert. De la mateixa manera, i això no és gratuït, la metàfora familiar de les abelles, el rusc, funciona molt bé. És una molt bona òpera prima. 20.000 espècies d'abejas, bueno, és una evocació claríssima, una, una, un crit a la diversitat, i en aquest cas està tractat amb molta sensibilitat. És una pel·lícula molt bonica, de dues hores llargues, però que passen amb un respir. Jo la vaig gaudir moltíssim, anàvem gent i vam sortir tots, uau, què acabem de veure, no? Per tant, xapó, com tu deies abans, Sònia, aquestes òperes primes, i òperes primes explicades per dones amb tanta i tanta sensibilitat.
Molt bé, per tant, avui has recomanat Alguien que cuide de mi, també Un cel de plom, i aquesta última, 20.000 espècies d'abejas.
Molt bé, ho he fet sense cap esperit crític, sóc només un comunicador del cinema i intento una mica portar llum a la gent que ens escolti.
Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies i tornem la setmana vinent.
Vinga, endavant.